Making of, cine de veritat al 91.5 FM.
Un minut que passa d'un quart d'una del matí. Arrenquem la tercera hora de programa i última hora ja de la setmana del Sant Cugat a Fons, que aquesta setmana acabarà en dijous. Jordi Feixas, crític de cinema, molt bon dia.
Bon dia, Sergi.
També tenim a l'estudi el Sergio. Bon dia, Sergio.
Hola, molt bon dia.
Avui recordeu als oients que vam dir que faríem un recull de totes aquelles pel·lícules que han anat passant per aquest programa al llarg de la temporada. El fem tot seguit. Abans, però, un petit apunt que ens porta el Sergio, que són les dues estrenes que tenim per aquesta setmana.
Doncs molt i molt breu l'apunt, això sí, eh?
Parlem... Avui sense tràiler, perquè és que si no, de veritat, tenim una llista molt llarga per comentar.
Exacte.
Per tant, breu.
Per apuntar, dues estrenes. La primera és Ice Age 4, La formació de los continentes, una pel·lícula d'animació. N'hi ha hagut tres parts abans, amb aquest esquirol tan graciós que busca... Què és el que menja sempre? Una ametlla o què era?
Estava pensant exactament el mateix. Una ametlla, una avellana,
una gla.
Pot ser que sigui una gla?
Bé,
una gla.
Un clàssic del cinema d'animació que torna amb aquesta quarta part.
Graciós, eh? De fet, Jordi, ens en parles tu avui a la llista.
Parlarem del futur, exactament.
I d'altra banda, tenen una pel·lícula de misteri, de suspens, L'enigma del cuervo, amb John Cusack al capdavant, fent un paper seriós, que també ho fa molt bé aquest noi.
Jordi, somrius, per què?
John Cusack és un actor que és capaç de fer de tot, des de Alta Fidelidad, La pareja de l'any, 2012... Bueno, I ara què dius? Com es diu això?
L'enigma del cuervo.
Bueno, a veure què tal.
Doncs vinga, aquestes seran les dues estrenes per aquesta setmana a la nostra ciutat. Ens posem ara a parlar de l'especial millors pel·lícules de la temporada que hem decidit que faríem avui. Jordi, com ho hem fet finalment? Parlarem de la pel·lícula més antiga, per dir-ho d'aquesta manera, que vam tractar el programa a principis de curs.
Exactament.
I fins
anirem,
ara.
Anirem evolucionant una mica de les millors pel·lícules d'aquesta temporada 2011-2012, des de l'octubre fins ara.
La primera, ens arribava l'octubre. És de categoria drama i s'anomena Criades i senyores.
Exactament, en el títol anglès és The Help, és aquesta pel·lícula sobre una noia que acaba d'acabar la carrera, em sembla que era de periodisme, protagonitzada per Emma Stone, i que torna al seu poble natal als anys 60, a Mississippi, al sud dels Estats Units, en un ambient doncs, encara doncs, d'una profunda conflictivitat, opressió racial, més aviat, contra la gent de color, i és especialment una història al voltant de les criades negres, de les benestants senyores blanques, i tot aquest mundillo es revoluciona quan la protagonista decideix escriure un llibre sobre les experiències i tot allò que pateixen aquestes criades. A partir d'aquí, doncs, tota la societat d'aquest Mississippi, d'aquest sud dels Estats Units, es revoluciona una miqueta. Destaca simplement, hi van haver nominacions als Oscars per Viola Davis, per Jessica Chastain, aquesta actriu que aquest any ha fet de tot. També hi va haver nominació per Octavia Spencer com a actriu secundària i que va guanyar l'Oscar, de fet, a millor actriu secundària.
Per era tant, el dubte que tenia. Dic, ostres, no sé si va guanyar o no l'Oscar aquesta dona, l'Olivia, però vaja, sembla que sí. Això no falla. Una pel·lícula d'aquestes en conflicte racial pel mig i una només a l'Oscar és premi segur.
De veritat, i molt ben feta, i amb això, doncs, tot un conjunt de dones i noies que realment en pantalla brillen, ho fan molt bé i és una de les bàsiques. No ens la podem deixar perdre.
Del 0 al 5, quantes estrelles donem a aquest drama, Jordi?
Em llenço, un 5.
Un 5 per Criades i senyores. Sergio, l'has vista?
No l'he vista.
Jo la vaig veure fa una setmana, Jordi, per tant, des de l'octubre fins ara havia tingut temps, però vaja, i posem-li també molt bona nota, sí. Deixem per tu les estrelles i al Sergio li anirem preguntant a veure si les ha vistes.
Està, no totes, aquest any m'he columpiat bastant amb les pel·lícules.
Tu sigues sincer. Jo hauré després, al final, veurem el rànquing de quantes n'has vist de les que ens ha portat el Jordi a Make It.
Estic fora de joc.
Jo hauré de confessar una petita vergonya, però ja hi arribarem, eh?
Mm. A veure.
Anem a la segona?
Anem a la segona, que arribava també el mes d'octubre, és d'animació, hem de dir que també hem intentat variar una mica amb els gèneres.
Exacte.
Tintín i El secret de l'unicorn.
Això mateix, aquesta pel·lícula de Steven Spielberg, on també hi va participar doncs, en el del Senyor dels Anells, que ara no em ve el
Peter
nom.
Jackson.
Això mateix, en Peter Jackson, i que recull una miqueta les aventures de dos còmics, El cranc de les pinces d'or i El secret de l'unicorn. Una pel·lícula que va generar una mica de controvèrsia perquè, diguem que en pantalla és més un Indiana Jones que potser no un Tintín, la forma era brillant, és espectacular veure el Milú en digital o com li vulguem dir, i el serrell del Tintín també volant per allà, el que passa, i tot i aquesta forma tan ben plantejada, potser la pel·lícula era més mogudeta i tenia menys contingut del que el Tintín original, el del còmic d'Hergé, tindria, però sens dubte una bàsica d'animació per veure, per tenir en compte, vaja.
Una pel·li espectacular, molt, molt ben feta. Es nota molt la mà de Spielberg pel mig.
I tant.
Estrella, Jordi.
Sens dubte. Posem-li un 3 de 5, va.
Sergio, l'has vista?
Sí que l'he vista i li dono un 4 perquè jo no era de Tintín, jo no llegia Tintín, per tant parteixo de zero i com a història, com a pel·lícula d'aventures és genial.
Totalment d'acord amb el que acaba de dir, això és veritat, eh? La gent que potser no és tan fan del Tintín, clar, com a pel·lícula d'animació és genial aquesta pel·lícula. El que passa, potser els que venim de ser una mica friquis del Tintín vam trobar un cert... Ai, què passa aquí?
Ei, ara jo confesso, no l'he vista.
Ostres!
Passem a la següent. El mes de desembre ens arribava The Artist, també un drama, aquest en més fred, mes de desembre.
Drama-comèdia, sí, aquí he posat drama, però també drama-comèdia. Aquesta pel·lícula, doncs, que realment va sorprendre a tothom per ser muda. Va ser la indiscutible guanyadora de l'última edició dels premis de l'Acadèmia, dels Oscars.
S'ho van dur gairebé tot,
exactament, amb en Jean Dujardin, la Bérénice Bejo, en definitiva, bons actors, cinema francès en plena salut i bueno, que ens situen al Hollywood dels anys 20 i una mica una història sobre un actor que s'ha de reconvertir, s'ha de reactualitzar els nous temps que corren. No cal que la presentem, més que famosa, més que coneguda, i haig de confessar que encara no he pogut anar-la a veure. Això és un pecat per un crític o per un amant del cinema, però espero que ara, en poques setmanes, ara que s'acosta l'estiu, pugui anar-la a veure.
Sergio, tu i jo tampoc l'hem vista?
Jo sí que l'he vista.
Tu sí que l'has vista, perfecte.
Sí, no
posarà
massa,
estrelles al Jordi que no l'ha vista.
Exacte. No fa massa, una pel·li molt maca, però... un 3, no...
Sí,
és una pel·li molt maca, molt ben feta, molt entretinguda... molt original, això, original pels temps que corren, evidentment, però no sé, ho llegia ahir un tuit que deia algú que és una pel·lícula que d'aquí 5 anys ningú se'n recordarà.
Això t'anava a preguntar perquè en el món dels amants del cinema, de les revistes, el Twitter, tot això corria que potser s'havia pecat d'emoció i de donar-li massa importància en aquesta pel·lícula. Què en penses?
I al final no estic completament d'acord, i a més és que està com molt clar que el temps és qui passa el lloc a les pel·lícules al final, perquè hi ha pel·lícules que quan passen 20 anys deien que era molt dolenta i ara és boníssima, i aquí és quan es veu si una pel·lícula val la pena o no. Amb aquesta em dóna la sensació que d'aquí 5 anyets només, sí, recordar que una pel·li entretinguda, però que no serà el tros de pel·lícula que ens han vengut fins ara, que insisteixo, està molt bé, és molt divertida, el Jean Dujardin ho fa fantàsticament bé, el gos ja el veureu si la veieu, està molt bé, però
sí, home, està a la llista per anar-la a veure.
Exacte, però no ens passem.
Bueno, també destacar que és una pel·lícula que li va anar molt bé a l'Acadèmia. Hi ha analistes del cinema que han dit que va ser tan premiada perquè l'Acadèmia nord-americana va voler fer un cop sobre la taula i va dir: ei, nosaltres seguirem fent cinema clàssic, seguirem fent cinema com el que hem fet, per tant totes aquestes aventures d'internet i de canviar el paradigma del cinema, no, de moment no. Per tant, potser, com deies tu, els temps també diuen molt dels èxits d'una pel·lícula.
No, però hi ha una pel·lícula que estic, per exemple, El filo de la notícia, és una pel·lícula que es van dur 4 Oscars en el seu moment, i ara la veus i dius, mare de Déu senyor, o sigui, no val res. A mi em sembla una pel·li bastant mediocre.
Bueno, jo comparteixo aquesta crítica del Sergio, però vaja, aquí cadascú fa la seva crítica. De fet, aquesta pel·lícula, The Artist, l'ha classificat finalment el Sergio, que és qui s'hi l'ha vista, amb 3 estrelles. Hem dit, pel·lícula dirigida i amb guió de Michel Hazanavicius. Passem, canviem d'any, al febrer del 2012 ens arribava Los Descendientes, Jordi.
Exactament, aquesta pel·lícula amb toc independent però de Hollywood, per tant, amb precaució, dirigida per Alexander Payne i protagonitzada per en George Clooney, en una pel·lícula, doncs, podem dir, més humil en termes de pressupost, que ens parla d'un George Clooney, interpreta un tal Matt King, val, que pare casat, que té la dona molt malalta, a més s'ha d'enfrontar a tota una situació de rebre una herència mil·lenària, perquè ell forma part d'una família forma part d'una família molt important, d'un llegat molt important de Hawaii, i per tant la pel·lícula va una mica sobre això. Què farà en George Clooney, què farà la família del Matt King amb una gran herència, unes grans terres que hereden d'una família, doncs, molt important de l'illa. I a partir d'aquí, bueno, Sentiments és una pel·lícula molt propera, intenta abordar temes com la família, com l'amor, la relació de la persona amb la pròpia terra, etc, etc, i una pel·lícula que funciona bastant bé i que aconsegueix parlar de bastantes coses i dir-les bastant ben dites. I per tant, ve per en Clooney en el seu paper de protagonista, que fa un paper absolutament diferent al que tenim acostumat, no de seductor, no de gran home, sinó d'una persona bastant corrent. L'acompanya en aquesta noia Shailene Woodley, que molt bé, en el paper de filla gran, i també un jove, si no recordo, Nick Kraus, ara no sé si em confonc de nom, que també en el paper d'amic d'aquesta filla ens faran riure i ens faran passar bones estones.
Estrelles, Jordi, per Los Descendientes?
Donem-li un 3, també.
Sergio, l'has vista?
Amb aquesta pel·li he tingut un problema, i és que vaig començar a veure-la, però en condicions, diguem, no regular, venga, diguem-ho, streaming, internet, i a la meitat se'm va tallar i no vaig poder acabar-la de veure. El que vaig veure, em va agradar molt l'ambient de la pel·lícula, aquest, el Hawaii, el Clooney, em sembla molt, molt bé, molt diferent, és el que deies tu, fa una mica com de pringat en aquesta pel·lícula.
Sí, totalment.
En comparació al que estem acostumats a veure amb ell. Els dos nanos que surten amb ells, la filla i el nano que surten amb ell, la noia molt bé, especialment bé, la veritat.
I tant.
I té un parell d'escenes com la del cotxe que li revela el problema amb la seva dona, per mi és brutal. Clar, no vaig poder acabar de veure-la. De moment sí que em va agradar, però això que aquesta sensació que és una pel·li que vol ser índia a tota costa,
clar,
això sí, li pesa una miqueta. Igualment està molt bé, també li donaria un 3.
Vinga, doncs.
Continuem endavant, que la llista és llarga. El mateix febrer del 2012 també ens ha arribat Moneyball, esport, beisbol, Jordi, una pel·lícula que què tal?
Molt atents als amants de l'esport en general, no només del beisbol, del que va aquesta pel·lícula, perquè és una pel·lícula amb guió d'Aaron Sorkin i per tant hi hem d'estar atents, sí. Protagonitzada per en Brad Pitt, per en Jonah Hill, pel Philip Seymour Hoffman, per tant gent de pes, gent que treballa bé, i una pel·lícula que ens parla de, està basada en fets reals, d'un general manager, és a dir, del que decideix una mica la confecció dels equips d'un club, la persona que està per sota del president, d'un general manager d'un equip de beisbol que és un equip molt fluixet, em sembla que eren els Atlètics d'allà d'Oakland, i que intentarà aquest Brad Pitt inventar-se una nova fórmula per crear un equip guanyador. Una nova fórmula basada exclusivament en les teories d'un matemàtic, i que aquest general manager coneix a través del personatge d'en Jonah Hill, un assessor esportiu. A partir d'aquí es desenvolupa la pel·lícula, que és una aposta personal d'aquest general manager per aconseguir l'èxit. S'hi barregen molts temes, els esports, la vida dins d'un despatx d'un club, l'ambició, bueno, les crítiques quan fas una cosa excèntrica, etc, etc. I val molt la pena. La veritat és que va ser una pel·lícula, és una pel·lícula maca. L'adjectiu és maca.
Sí, sí. Nota?
Nota? Doncs què? 4. Va, un 4.
Jo aquesta no l'he vista. Una mica la línia d'un Domingo Qualquiera o s'allunya?
Vale, el Domingo Qualquiera, una altra gran pel·li d'esport, potser era més dura. Val. Potser era, pretenia també ser una crítica. Aquesta ens, més aviat va en la línia de la il·lusió i de l'esperança i de veure que fins i tot els excèntrics i els que creuen molt en una cosa i se l'estimen molt, encara que el vent vagi en contra, poden arribar a realitzar els seus projectes.
Valorada Moneyball, passem a un drama, comèdia també, arribava al març, és Intocable. Quin tros de pel·lícula, Jordi?
Oh, i tant que sí. En la versió francesa el títol és Intocables, Intouchables, per tant, aquí algú es va despistar a l'hora de traduir-ho, i és important perquè ens parla de la història d'un senyor amb una paràlisi gairebé total en el cos, que fitxarà a un personatge dels suburbis de París perquè li faci una mica d'assistent. I a partir d'aquí la pel·lícula, bueno, es crea, es forma a través de la relació preciosa entre aquests dos personatges. Comèdia, drama, sentiments intensos, ironia, política, bueno, la gent que va fer aquesta pel·lícula, és a dir, l'Olivier Nakache i l'Eric Toledano, es van lluir perquè pel·lícula que parla de moltes coses, les parla molt bé i sense moralitat, sense ganes de lliçonar ningú.
Sí, sinó,
sense
moralines.
Sinó fent
arriba, què falla, si és que falla alguna cosa?
No falla res. Mira.
Per tant,
no l'he vista, un 5?
Jo...
Aquí volia venir.
Sí, sí,
de moment hem valorat amb un 5 Criades i senyores. Intocable també li hem de posar el 5, Jordi.
Jo crec que sí, jo crec que s'ho mereix. I una altra mostra de que el cinema francès, doncs, fantàstic, està en un gran moment de forma.
Intocable, una pel·lícula, per tant, que des d'aquí ja veieu que us la recomanem si no l'heu vista. Encara jo l'he vista dues vegades, ja.
Imagina't.
Passem al març del 2012, quan arribava Los Idos de Marzo, pel·lícula d'aquestes que agraden al Jordi, amb temàtica política.
Exactament, dirigida per en George Clooney i protagonitzada per uns dels actors del moment, en Ryan Gosling, que aquest any també ha fet Drive, una pel·lícula independent prou interessant, i que ens parla, doncs, del rerefons de la política, del que hi ha rere el taló, dels assessors polítics, de tots els que maneguen les estratègies, amb gent com, a part d'en Ryan Gosling, el propi George Clooney, en el paper de candidat, en Paul Giamatti com a assessor polític, la Marisa Tomei, que feia de periodista, en Philip Seymour Hoffman, cap de campanya del rival d'en George Clooney, una pel·lícula fantàstica, tan dura com sincera. Bueno, sincera, intenta, jo crec que ho intenta ser sincera, intenta mostrar-nos les dues cares inevitables d'aquesta professió, que juga amb les millors esperances i els millors sentiments de la gent, però a la vegada requereix a vegades d'un cinisme i d'una crueltat que fan fins i tot una mica de por. Realment val molt la pena, jo crec que no només pels amants de la política, sinó en general pels que els agradin les pel·lícules amb una certa reflexió, endavant amb Els Idos de març.
Puntuació?
un 4.
Un 4, Sergio, l'has vista?
No.
No?
Doncs no, senyor.
Continuem endavant. Al maig, aquesta ja ens queda molt recent, fins i tot jo encara recordo el dia que la comentàvem. Professor Lazar, pel·lícula educativa.
I tant, una perla sobre una reflexió que és fantàstica sobre el món de l'educació, dirigida per aquest Philippe Falardeau. Atenció, és una pel·lícula canadenca del Canadà francòfon i protagonitzada per aquest Mohamed Fellah, que interpreta un professor vingut d'Argèlia que intentarà guanyar-se un lloc en una escola del Canadà després d'un incident molt traumàtic que no avançarem per no desvetllar cap.
Sí, és una pel·lícula que en el seu dia el Jordi, mira que el vaig apretar en antena, i no sé si al final vam desvetllar alguna coseta més del que es podia, però vaja, bueno, ell era molt curós aquell dia, ho recordo, que no es pot avançar res d'aquesta pel·lícula.
Una pel·lícula, tot s'ha de dir, altre cop molt maca, aconsegueix doncs parlar de coses de l'educació sense superficialitat, sinó realment arriba a tocar cosetes interessants en el fons. Una pel·lícula molt maca també que parla en relació al com parlar dels sentiments, de les relacions personals, i la veritat és que el triangle entre el protagonista i dos nens, un nen i una nena, dos actors molt jovenets que ho fan molt bé, arribarà a molta gent i la veritat és que val molt la pena, no us la deixeu perdre.
Quina puntuació deixes?
4.5.
4.5. Mira, déu-n'hi-do, eh? Sergio, vista?
No puc dir res.
Passem a l'última, que comentarem àmpliament, després comentarem altres films ràpidament, i una mica el que ens deia el Jordi, mirarem també cap al futur. Projecte X, comèdia adolescent, que ha arribat fa res, el mes de juny.
Sí, bueno, aquesta l'he posada sobretot perquè és tan excèntrica i porta el tema de les comèdies adolescents un pas potser tan exagerat endavant que s'ha de tenir en compte.
Home, em vas parlar bé en el seu dia.
Em vaig parlar bé pel que fa a la forma, aconsegueixen crear un nou tipus de comèdia adolescent, el que passa que tot s'ha de dir, el que és el contingut i el que ens mostra aquesta pel·lícula a vegades posa una mica en alerta a pares, a policies, a mestres i fins i tot potser els adolescents una mica més curosos i més responsables. Això sí, realment la pel·lícula és una animalada sobre una festa en un barri residencial de Pasadena que, bueno, ens divertirà si ens deixem portar per la pel·lícula. Aconsegueixen que el públic s'ho passi bé, amb l'afegit que és una pel·lícula gravada amb el mètode aquest de la càmera en mà, que també ajuda a connectar millor amb l'espectador si està ben fet, i la veritat és que està prou ben fet.
Doncs aquesta és la que deixem com a recomanació de comèdia adolescent, que li posem de nota, Jordi?
Un 3.
Un 3. Sergio, no l'hem vista cap
setmana
dels dos.
Setmana que ve vaig a veure-la aquesta, sí? la tinc pendent, sí senyor.
Doncs a veure si n'opines el mateix. Films per comentar ràpidament, Jordi,
sí,
dos minuts.
Clar, per fer una mica de justícia, dir que no hem parlat de Margin Call, la pel·lícula sobre la crisi econòmica, amb en Kevin Spacey, en Jeremy Irons, Paul Bettany, amb gent bona, per tant, una pel·lícula interessant que reflexiona sobre el principi de tot en un banc d'inversió nord-americà, on representa que comença la crisi. No hem parlat de J. Edgar, una pel·lícula sobre doncs, el que va ser durant molts anys cap de l'FBI, protagonitzada per en Leonardo DiCaprio, també prou interessant, i La pesca del salmón en Yemen, com a comèdia romàntica, que no n'havíem parlat cap, comèdia romàntica britànica, protagonitzada per en McGregor, Lewin McGregor, que bueno, té la seva gràcia, exceptuant al final, que és una mica carrincló, doncs val la pena també tenir-la en compte.
Posa'ls i nota també, va, que així després penjarem el llistat al nostre web i
per fer-ho fàcil, entre un 3 i mig i un 4 totes 3.
Doncs tirem cap al 4, sí?
3 i mig, potser més. 3 i mig. 3 i mig, va.
No, tu decideixes, eh?
I perquè no se m'enfadin els més puristes del cinema, Drive, aquesta pel·lícula d'en Ryan Gosling, que fa doncs això d'un conductor de pel·lícules d'acció, però que també té el seu costat obscur, no avanço com, va arribar molt i és una pel·lícula que també s'ha de tenir en compte.
Doncs també entrarà aquesta llista, amb un asterisc, al final, un annex. I el que vindrà, Jordi, què ens ve aquest estiu?
Bueno, doncs, per ser els estius a vegades queden en no res, déu-n'hi-do. Tenim, com comentava el Sergio al principi del programa, Ice Age 4, la quarta entrega d'aquesta divertida saga d'animació sobre els principis del nostre planeta. Aquest cop ja em sembla que és, exacte, Continental Drift, la formació dels continents, a veure què ens depara, però com bé apuntava el nostre company, una de les millors cosetes és aquest esquirol.
Aquest esquirol.
Va apareixent, no sé si és un esquirol, potser sí, va apareixent a mesura que avança la pel·lícula en diverses ocasions i sempre, no sé com ho aconsegueixen, sempre fa gràcia. De fet, en el tràiler ja torna a sortir ell i altre cop, doncs ens fa gràcia.
Aquesta és la primera que arriba, perquè arriba ja demà.
Exacte.
Passem al juliol.
Vinga, juliol. Spider-Man es reconverteix a través d'un altre director en The Amazing Spider-Man, que no té res a veure amb la saga que hem vist fins ara.
Del Sam Raimi, no?
Exacte. Canvia el protagonista, que és ara aquest Andrew Garfield, que era el que apareixia a la red social fent de company del...
Sí, l'Eduardo Saverin.
Exactament, sí senyor. I també apareixia Never Let Me Go, No me dejes, nunca me dejes, d'aquella pel·lícula basada en un llibre. Però bueno, en fi, i amb coprotagonista la Emma Stone, que és aquella que feia de protagonista Criades i Senyores, a veure què tal aconsegueixen reconvertir, si és que aquest és l'esperit de...
Un apunt molt breu. No m'agrada el dolent, que és el Llangardaix, ja ho he dit.
No li agrada el Llangardaix. Va. Bueno...
No,
quin és el teu dolent preferit de Spider-Man?
El Duende Verde, per favor.
Vale, és a dir, tu ja veig que la primera la saga inicial ja t'ha sedut, no?
Jordi, exacte. Si tenim dues últimes pel·lícules, va, som-hi, acabem.
Una nova entrega de Batman, d'aquestes noves pel·lícules d'en Batman protagonitzades per en Christian Bale i dirigides per en Christopher Nolan amb música de Hans Zimmer, un dels grans compositors de Hollywood. Per tant, molt interessant l'entrega que es diu aquesta vegada El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, el juliol.
La primera va estar molt bé, la segona va ser espectacular i aquesta té pinta...
No,
ja veurem, ja a mi em fa por.
I l'última, una que Sergio Morales em va confessar la setmana passada que té ganes de veure ja.
Exactament, Prometheus, dirigida per Ridley Scott, una pel·lícula de ciència-ficció amb Michael Fassbender, Charlize Theron, Guy Pearce i companyia. Val molt la pena, tenim-la en compte, eh?
Doncs després de fer aquest ampli repàs sobre les pel·lícules que hem tratat a Making Off al llarg de la temporada, acomiadem el Jordi. Jordi, moltíssimes gràcies per aquestes dues temporades apropant-nos la teva crítica de cinema. Deixem que segueixis la teva vida. Segur que algun dia tornes per aquests estudis a fer-nos crítiques. A partir d'ara, el mes de juliol, la crítica la farà Sergio Morales.
Com pugui.
El que farem és un recull també perquè l'estiu... Bé, tenim aquestes quatre pel·lícules, compte, eh? Que les podem comentar, eh? El Caballero Oscuro, Prometheus... Dèiem que l'estiu potser a vegades no surten pel·lícules bones. Doncs déu-n'hi-do aquest any.
Teniu teca, ha estat un plaer, nois.
I que vagi molt bé, tot plegat. Jordi, bon cinema, com dius tu sempre.
Exactament, bon cinema a tothom.
I ara bona festa major, que és 4 dies.
Sobretot.
Tornem d'aquí a uns instants amb Racons de Sant Cugat.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.